Instagram a l'informatiu vespre a les 7 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Són les 6 i ja 5 minuts. Benvinguts a l'Aviador, és l'espai de cultura d'IB3 Ràdio. Avui, amb veu de dona. Veus de dona que tot d'una vos presentarem, però també en sabeu del nostre estimat Rafael Gallego, amb qui connectarem d'aquí una estona. Justament se troba a la sala de plens de l'Ajuntament de Palma, perquè finalment és avui quan es lliuraran els guardons corresponents als Premis Ciutat de Palma d'enguany. Després que, recordeu, es varen cancel·lar tots els actes pel patró de ciutat a causa de l'accident ferroviari d'Adamuz. En Rafa com a autor i també la resta del seu equip escènic de Chocolate són allà per rebre el Ciutat de Palma Margaluz, dedicat també al món escènic. Abans, però, un nou capítol de Postveritat i altres drames. Avui, conduït per Núria Esbert i també amb Cíntia de Luis, la seva companya de feina. Plegades, reflexionarem sobre com ser adults funcionals. I cap al final parlarem també de sèries a les plataformes amb Cata Rosell i d'estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'escapada. Tenim a Lluís Fortes a la part tècnica. Arrencar.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
Idò, amb aquesta música ja mos introduïm dins aquesta secció setmanal, que cada setmana és a més diferent. Són, crec que d'haver 8 persianes que bordem voltros, nosaltres bordem persianes, perquè la temporada passada teníem aquesta secció els dilluns, les dislèxiques també són persianes, i ara vos heu expandit. Núria, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé. Molt bé, un poc nerviosa com cada...
Com cada setmana.
Com cada setmana, i avui un poc més perquè ven tota sola. Bé, tota sola no, com a... Per si ja n'anava a dir, com a dislèxica. No. Com a... Pues veritat, sí que ven sola, però ara vos més endavant... Bueno, això, vos presentaré en a Cinti.
Molt bé.
I bé, primer de tot, enhorabona, Rafa, que ja m'ho sentiràs. I bé, pensant en tot el que volia xerrar avui amb sa convidada... he pensat en la cançó que volia dur, i amb aquesta cançó m'ha sortit el títol, com volia titular el programa d'avui, i és com ser una adulta funcional, sent autònoma i del sector teatral i no morir s'intent.
Por una promoción, yo solo quiero ser una señora que va con su carro a cualquier hora, ir al Mercadona, Menuda bajona. No quiero ser un adulto funcional. No quiero tener que procrear. Traer hijos al mundo está sobrevalorado. Y encima es que es súper caro. Ya no tengo amigos. Todos tienen críos.
Aquesta cançó, com vos deien a Núria Esbert, és un tema que se diu Adulto Funcional, de Carrera Blanca. Per tant, una molt bona introducció al tema que mos presentava avui.
Sí, com he dit abans, avui és la primera vegada que venc tota sola com a component de Postveritat i altres drames, però no puc estar millor acompanyada que amb la Cíntia. La Cíntia és una d'aquestes persones que quan vaig amb ella no pas pena de res, perquè sé que trobarà solucions i calma per tot.
Wow.
Mira, tant te pot ensenyar a fer un Excel com conduir 100.000 quilòmetres, com fer-te un dinar boníssim en 5 minuts o ser una compi de birres infinites.
És un complet, eh?
Sí.
Wow.
Que bé. Cíntia de Luis, com estàs? Benvinguda.
Bueno, moltes gràcies per aquesta introducció, per convidar-me. Sempre és un plaer venir a estar aquí amb vosaltres. I bé, vull destacar que la cançó m'ha encantat. Després me la passes perquè no la coneixia i m'ha encantat.
Total.
I bé, crec que me tens un poc sobreestimada, però gràcies, Cari, és molt guapo tot el que has dit.
Saps aquests, no sé, aquests vídeos que a mi m'estan sortint per xarxes, que surt una parella, no?, i diuen, per exemple, la mejor pareja para viajar, i mostren una de les dues persones i diuen, bona conductora, bona organizadora, bona guia, bona lo que sigui. I mostren les altres i diuen, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ets la primera. Jo diria que ets la
segona.
Bé, t'he duit aquí per xerrar d'ordre i desordre, d'organització sense nostres pròpies caps, acá autònomes, i com ser unes adultes funcionals i no morir a s'intent. En realitat, però, t'he convidat perquè m'ajudis i mos donis quatre truquets per ser organització. Perquè sé que tu tens molt de curro, però ets capaç de fer-ho tot el mateix dia i així tot trobar pauses per tu o per anar a ballar. I també sé que molt de cada setmana te'n vas a la natura. I això és una cosa que em fa molta enveja, perquè jo sé que podria, però no ho faig perquè no m'organitz bé. És a dir, per favor, m'ho pots dir, com ho fas? Què fas? Com ho fas?
És vera que ara estic en una època que crec que ho estic com aconseguint, de dir, aquest equilibri m'agrada, me sent còmode, sempre tens allà com es patinatge, no? Però és vera que sóc una persona com molt organitzada. De fet, per això crec que he acabat dedicant-me a la producció.
Clar.
O sigui, ni tan sols m'ho havia plantejat, però va ser una Yuki, de fet, una altra companya, que m'ha dit, Cari, és que tu ets productora. O sigui, no vulguis evitar perquè ets productora. Organitza la meva vida com si fos una producció tot el rato, logística tot el rato. De fet, l'altre dia ella me contava unes coses que havia estat fent i jo l'aturo i dic, però que has estat aquí, i em diu, és que només t'interessa la logística. T'estic contant un drama i tu pendent de la logística. No sé, crec que fins ara sentia que això, que no podien tot, o que venga, sobre exigència de, fer això per sobreviure, a més, sobretot per aconseguir els ingressos que necessitam per sobreviure en aquest món. I jo sentia això que tu deies de no tenc espai per anar a ballar, no li puc dedicar temps en això. I ara m'ho he posat com si fos una reunió més.
Vale.
Està apuntat a l'agenda i no m'ho puc votar. És una reunió més o és un Excel ompli. O sigui, ho he de fer, sí o sí. Llavors, aquest és un dels primers trucs, haver aconseguit aquest espai per algo que me motiva molt, com és ballar, i que duia molt d'anys sense permetre-me fer-ho. Un altre truc que estic lluitant per aconseguir és l'espai per descansar. Mm-hmm. De fet, la meva gestora un dia m'ho va dir, arribaràs a l'èxit quan aprenguis a descansar. Encara no he après. Això no ha arribat cap èxit.
Bueno,
però no, s'èxit és la felicitat, i és. Estic molt contenta i com molt ubicada a la meva vida i m'agrada com m'ho convideu a xerrar de lo bé que estic, no? És com que guai.
Que bé que has trobat el teu paper justament amb allò que amb el teu potencial i els talents que tens, no? Perquè, Núria, què seria un adult funcional o...
Clar, suposo que cada una, no? Tens cap... jo crec que... No sé si és allò que quan eres jove pensava que series de gran, no? Que no tens res a veure amb el que vull dir. Jo crec que tindria quatre criatures, una casa de camp, no sé què, parella, cotxe, feina, no? Però jo crec que ubicar-se una micona i sobretot aconseguir... bueno, és dur funcional.
Una independència a molt de nivells, o no?
Sí. Tu ets adulta funcional?
Ai, quina pregunta. Clar, no m'heu de fer preguntes personals perquè després us contaré la veritat.
Però això venim.
Clar, a veure que has de tenir com a 4-5 pilars a la teva vida perquè tot estigui un poc equilibrat. Hi ha la família, els amics, la parella, i llavors una certa tranquil·litat econòmica i una estabilitat laboral. Clar, si falla una, no passa res. Si fallen... Clar, quan fallen 3 o 4 ja tenim un problema, no? I clar, a veure que avui en dia has d'anar un poc... guanyes una parella, super, però a lo millor no tens estabilitat laboral o, jo que sé, o sa família, a vegades te dorm millor no tan bé. Hi ha gent que, clar, fa molta d'enveja quan tenen tots aquests pilars super ben fonamentats, no?
Una Cinti és una d'aquestes persones
que
fan
vaja.
Sí.
No t'ho creguis. Però, per exemple, just sa família bien, però també pensava, ara quan organitzava un poc això... dels temps que li dediques a, no? Jo, per exemple, jo crec que tu tens com a espai per dedicar-li a la família perquè viviu molt a prop.
Sí.
Jo no la tenc aquí a Mallorca, bueno, sí que tenc amb un pare aquí, però el veig un pic cada dues setmanes, saps? Com a no dedico aquest espai, per això a lo millor el puc dedicar a anar-me'n a ballar o a fer una meditació quan estic estressada. Ja. No tenc una càrrega familiar que me regresqui. Sí. Saps? No.
Clar, com a autònomes també teniu aquesta inestabilitat laboral i no sé si econòmica també.
Una mica.
Bueno, jo molt
bé. Una mica no,
puc
tot.
Puc passar de un mes, dos mesos sense cobrar res, després viure per 600 euros. La meva sort és que no he de pagar lloguer, i clar, això és una sort traça. Per això dic, bueno, això me fa ser una mica molt, molt funcional en aquest sentit, no? No preocupar-me, però bueno, no pa lloguer, tot l'altre sí, no? Però bé, ser autònom és una cosa que me feia molta por, però crec que sobretot gràcies a la Cinti també és una cosa que me diverteix molt. Me diverteix molt.
Perquè tens iniciativa.
Tinc molta llibertat ara. Sobretot el que mos dedicam és molt més senzill si tu pots fer una factura que si t'han de donar d'alta, per exemple.
I mentalment, crec que tens més llibertat encara que facis la mateixa feina o no?
A mi m'ho sembla, sí. Jo me vaig arriscar com fa 2 anys, és vera que perquè venia un projecte que me permetia tenir un ingrés així bastant regular, i en el principi em feia molta por, i mira, jo me vaig fer autònoma gràcies a la Yuki, si és que tot va d'amigues. En el final sempre són les amigues que nos salven.
Però veus, una d'aquestes, un dels pilars fonamentals són els amics i ses amigues, clar.
Clar, quan deies lo d'independència, en el final crec que és aquesta interdependència, no? També tenir aquest equilibri de poder sostenir-te gràcies a les altres.
Sí, talment.
Ara pensava, a lo millor, el fet de... Ja, no, està una mica obsolet, lo de ser un adulte funcional, no?
No ho sé.
En el sentit, com ens ho imaginàvem, no? O com,
clar,
o com
ens ho imaginàvem, no? Molta gent encara va a fer ser rentadores a cas pares o a recollir tàpers. Això ho descartes, a dir, un punt manco, no? Baixa punts.
Baixa punts, clar. Hauríem de fer rànquing de...
No?
Aprofites les teves cartes, també,
clar,
no?
Clar, també.
Però sí que pot estar desfasat en això de ser... Sobretot perquè no podem accedir a viure totes soles, per exemple.
Ni en els curros que idealment mos pensàvem que arribaríem, tot i tenir la formació.
Clar.
No, pots tenir la formació, però que no hi hagi un curro per tu, no? Aleshores, no sé, a mi fa uns anys era més fàcil ser un adulte funcional i ara més complicat. Cinti, tenies més trucats?
Un, l'he mig dit, que és lo de ses amigues, companyes. Uh-huh. Tenir equipo, jo crec que és superimportant, perquè si som autònomes, però al final fem feina juntes, i és superimportant tant a sa feina, i a sa meva vida diària també, pues, tenir amigues, i en el meu cas, la meva parella, que formam un equip que m'assumen en ses meves corolles de sa logística.
Clar.
En aquest cas, per exemple, la meva companya se xapa de jo perquè tot ho he d'organitzar amb logística, però ella m'assuma, no... No m'ho impedeix, saps? I m'ajudes, com quan jo me bloqueig un dia de... He de fer això, com ho faig, no sé què, ella té la solució. I això és molt necessari, tenir un equipazo.
Sí.
I ho tenc a la feina.
A la feina també ho tens, sí.
I d'aquesta xarxa, fonamental, no?
Sí.
Llavors, a una persona organitzada l'ajuda? O no?
Jo crec que... no sé.
Sí, s'organitza, jo crec que sempre ajuda amb tot. No, ser una mica organitzada o tenir un equip molt sòlid i poder sustentar-te, no?, que l'organització te n'ho passen les altres. Però...
Sí.
Sí. No sé, jo, per exemple, necessit tenir una mica... Clar, nosaltres, no sé tu, Cinti, però... Bueno, no sé tu, Mònica, però nosaltres no tenim dos... O jo no tinc dos dies iguals. Jo no tinc una feina rutinària que sempre m'hagi d'aixecar a la mateixa hora. És a dir, jo... He decidit sempre aixecar-me a la mateixa hora i sí o sí he de fer. He d'oratjar l'habitació mínim 10 minuts, després fer el llit i mentre s'oratja m'he de rentar les dents i fer-me dos xuflos de com un inhalador que tinc per s'asma. I només això fa que me dona com un xute d'inici de dia, no? Perquè moltes vegades m'ha passat que si aquell dia tenia una reunió en aquesta hora, una altra en aquesta hora, he de penjar una publicació en aquesta, però no m'ordenava com a tasques, o tenia així molt, molt sueltes, no? Doncs és que potser si la reunió era a les 12, potser m'hagués pogut aixecar a les 11.
Clar.
I això és un desastre. Bueno, per jo considerava que era un desastre, perquè si era un dia de curro, doncs bueno, m'havia d'activar una mica abans. I tenir aquestes... dues rutinetes m'ajuda,
no? A més, sí. és matí, no?, que és com te dona aquest impuls.
Sí.
Sí. Tu també, Cíntia.
Sí, de fet, en el principi no tenia com aquesta organització de, vinga, avui de matí oficina. Si no hi havia tasques concretes, era com, no tinc feina, no. Sí, sempre hi ha feina.
Sempre,
llavors, marcar-me les meves hores, lo de aixecar-me prest és el que més m'acosta, ho intent, però allargar-se l'arma sempre. Si no tens res urgent...
No necessites aixecar-te tan prest.
El meu rellotge té infinit. És a dir, que pots estirar fins l'endemà, si vols.
I si no, la pos jo, saps? Sí. O sigui, aquesta energia per canviar l'hora la tinc.
Sí.
Però sí que m'ubica com a, de dir, vinga, comença el dia, també m'aixec, m'arrenço els dents, m'abacunta sota d'aigua amb llimona i arrenca el dia. Si he de treure's cap, doncs encara millor, perquè és el moment d'ubicar-me què he de fer, què no he de fer.
Perquè això potser no necessitaria aixecar-te tan prest com s'hauria.
Però si me relax massa,
ja,
després de sobte és com, uau, he perdut tot el dia.
Ja.
Perquè,
clar, ja t'agobies.
Clar, perquè sempre surten coses a fer. I si no, te les inventes un poc per produir més, o sigui, com per generar més contingut i fer-lo amb més mimo, perquè si no ho fas tot ràpid, saps?
I això, que hagi més productiva al vespre i hagi més els de matí...
Jo soc... Avui xerrava amb una lota que comentava, ella psicòloga, i comentava coses de TDA, i l'altre dia va publicar una cosa que hi ha gent que és com es pico de productivitat a partir de les 7 del vespre, i a mi me passa molt, que a les 7
t'actives.
Puc fer amb una hora el que havia fet totes de matí. Tasques de la casa, sobretot, perquè les altres, si les he hagut de fer per una hora, les he fetes. I clar, i després estic així a les 10, que venen mil idees de coses, clar, moltes coses com, ai, vull fer manualitats vàries, que jo no soc gent maneta. Bueno, tinc un munt de hobbies, un munt de... Com saps aquesta que se compra ara pulseres? Ara vull fer això. Ara...
I tens tots els trastitos i els atapins de cada activitat.
Jo soc de vespre, tot i que és de matí, això, m'agrada molt aixecar-me prest, també. I tu, Mònica, sí que tens una certa rutina?
Sí. Sí o no, no ho sé. Clar, abans, a veure, que quan fas feines de matí t'has d'aixecar prest sí o sí i llavors te queda, vulguis o no, la resta del dia. No. Ara nosaltres que tenim els programes a hora baixa, a veure, que el de matí és un poc més flexible, depèn, tampoc cada dia, cap dia és igual, però sí que hi ha aquesta llibertat, entre cometes, per organitzar-te i combinar-ho amb altres feines. Per exemple, en Rafa sempre té teatre, assajos, escriure obres, preparar coses i en aquest sentit, supos que s'ho combina molt bé. Jo abans estava un programa de cap de setmana que havien de matinar molt i, clar, era un poc... sempre és cap de setmana, sempre quan s'hi surt, els dies de festa, però t'hi acostumes a tot en el final. Però el que no puc fer és no dormir, vull dir, sempre de dormir mínim 4 o 5 hores, mínim.
Són no poques
persones. Són poques, no? Però sí. Dic, en casa ja. Extrem, ja. Sempre. I a part que llavors no estàs igual si no has dormit bé o això, no?
No, que va.
Totalment.
Però toca dormir, és de matí. Si no fris molt, m'estim més dormir mitja hora més que si puc, que clar. no ser tan disciplinada en l'horari.
Ja, i tu t'agrada més fer feines de matí o s'hora baixa? O t'està agradant fer feines d'hora baixes?
Bueno, a veure que m'ha costat acostumar-m'hi, perquè clar, a veure que llavors tens tot el de matí i estàs sempre pendent de sa feina, clar. No? Encara has d'anar a fer feina. Clar. Fem feina des de casa nostra, també, vull dir que no és que ja. El programa se faci tot sol. però a veure que... Jo sempre havia pensat que era més de vespre.
Mm-hmm.
Però, no sé què dir-vos. Ara el vespre tens son. Però bé, és una combinació de pena.
A mi m'encanta que siguin les 11, 11 i mitja i que m'entris a son.
A mi també.
Sí. A lo millor.
És un guster, és un plaer.
Perquè anar a cercar a son és un desastre. És com a antiproductiu.
Que problema no l'he tingut mai, però hi ha gent que li costa molt dormir i deu ser terrible.
Jo ara passar darrerament sí que... Super. Sí.
Que bé.
I Cinti, te volia demanar que el dia que te vaig dir, que te vaig comentar de venir, me vares sortir també amb el tema de les tasques per la supervivència. Mm-hmm. A què te referies?
Per una banda, crec que pensava en això, no?, de que mos hem hagut d'inventar un poc la nostra feina, perquè clar, nosaltres hem estudiat a CSADIP, la nostra idea era ser actrius o dedicar-nos al teatre, i jo quan vaig començar al Mancon no sabia ni el que era la producció, ni que podia ser una feina, ni res, no? Yeah. Llavors, descobrir aquest tipus de feines, o dur les xarxes d'una companyia, o dur la distribució, coses així que jo no m'imaginava que podien ser feines, han sigut ara el que m'ho dona aquesta supervivència econòmica.
Vale.
I, per altra banda, les tasques domèstiques crec que també entren dins aquesta organització per no morir en ese intento, perquè quan ve un volum de feina molt gros, si no t'has preparat, què menjaràs, què no menjaràs, les rentadores o no sé què...
Sí.
Crec que pots entrar en un caos total i no poder arribar a fer el que realment volies fer.
Ja, això també és una cosa que he pres així com a llarg del temps, i ho he xerrat molt amb la Clara, de quan saps que t'ha una setmana loca... La setmana abans, preparar la casa, la compra, les coses mínimes perquè sí. Tu, un mínim perquè tu quan tens aquesta setmana puguis pues, arribar i tenir menjar, o la roba neta, o descansar.
Sí, de fet era una de les altres claus, jo no sé, m'has demanat quatre, no sé quantes diguet, però era, una d'aquestes era preveure el volum de feina i organitzar això, no? El que tu estàs dient ara mateix, de vale, ve aquest boom, anem a... De fet, l'any passat, que teníem una gira així un poc loca amb ses Willys, Pico Hueso, sí. S'ajuntava tot, només de pensar-ho i preparar-ho, després va ser molt menys de lo que era.
Sí, a mi això m'ho passa molt, amb moltes coses, per exemple, un test, no? Si he d'estudiar un text, o he de resoldre alguna cosa, estic més tens, nerviosa i pensant què he de fer allò que quan m'hi pos.
Em passen ses subvencions,
també. I jo també, en aclaro xerrant l'altre dia, i és com... A lo millor mos duria menys feina si poguéssim posar-mos i llegir-ho i estudiar-ho que pensar que ho has de fer.
Sí, total.
I en el moment, pues, crec que és un poc el que deies, no? De... Bé, ho has dit amb el tema de soci, no? D'apuntar-ho com una tasca més, com una reunió més. Jo crec que un dels problemes és que no m'apunta els horaris de cada cosa. És a dir, dic, avui he de fer això. Però clar, avui he de fer això, ho puc fer tant a les 9 del matí com a les 10 del vespre.
Clar, jo m'intent marcar un horari que sé que, a més... Abans, clar, si fas feina tu tota sola a casa i t'és igual, però si són feines que també en el final pots de sobte tenir un dubte o necessitar alguna cosa que té una altra companya, fer-ho de matins
clar.
Ajuda a tothom.
Bé, com s'ha de dir que tu vas dir...
És diumenge.
És diumenge.
I bueno. En el principi a mi m'era igual, perquè jo també feia feines diumenges, però ara sóc molt conscient de dir, vale, és diumenge... I si tenc un dubte, ho demanaré dilluns, saps? Perquè
no,
és vera que la gent que fa feina s'organitza, jo estic aprenent, no te creguis que...
No, però jo per tu ets un reverent, per això.
Ai, que
I escolta, que l'altre dia xerràvem, i les dues tenim en ment, cada una per separat, de moment, ficar-nos a una nova creació...
Però nova o la primera de la meva vida?
Claro, si és teva. I te volia demanar si ho estàs fent. I si ho estàs fent, que com estàs trobant temps per això? Perquè a mi justament me costa molt perquè el ser el no ser curro remunerat de moment i el ser una cosa meva i per jo és el que deix de lo darrer, de lo darrer, de lo darrer. Tan darrer que encara no m'he posat.
Sí, a mi m'està costant. He començat quatre punts i quatre idees i ho estic intentant, però sobretot m'ajuda a saber que, per exemple, avui m'ho volies demanar. Ah. Saps? De dir, ho he deixat anar a Núria i de sobte servei s'activa i li dedico un temps. Però, veus, justament aquesta setmana no li he dedicat sora. M'ho vull marcar com si fos una tasca més. Sí. Igual que fem feines no remunerades per alguns projectes, clar, però el mateix, clar. Intentar prioritzar. Però això és.
Perdona un segon, no. Cíntia i Núria, per la mare de totes aquestes coses, sobre ser un adult funcional, però just quan són les 6:29, connectem ara amb en Rafa Gallego, que és justament a la sala de plans de l'Ajuntament de Palma, on avui s'ha fet o s'està fent efectiu el lliurament dels guardons Ciutat de Palma a diferents creadors. Com sabeu, el Premi Margaluz d'Arts Escèniques va ser per tot l'equip de Chocolate, una obra que va escriure en Rafa i que va produir Dani Cuesta amb tot l'equip que ha estat guanyador. Si vos sembla, abans de saludar-lo, anem a recordar un fragment d'aquesta obra de teatre.
Aquest som jo. Estès en terra un descampat. Allò és la morada. I a darrere la seu. Mort per sobredosi. Però sa premsa del sant demà va xerrar de muerte misteriosa de un muchacho.
Rafael Gallego, com estàs? Enhorabona a tu i a tot el teu equip.
Gràcies, Mònica, com estàs? Molt bé, aquí a l'Ajuntament ple d'adults i adultes funcionals i qualque disfuncional, com jo, per exemple, que som més disfuncional que funcional, però bé.
El primer que han fet ha estat felicitar-te, eh? Totes dues.
Sí. Ai, nen Núria, nen Cíntia, per favor, que grandes.
Ja està, conta-mos, ja ha passat tot l'acte o encara està passant?
No, comença a les 7, estan arribant les autoritats, tots els premiats també ja som aquí, estem una sala esperant que comenci l'acte. Pensa que és un acte molt més petit d'allò que estava previst al Teatre Principal el dia 20, que se va suspendre, com tots i totes sabem, per l'accident de trens que se va produir al sud d'Espanya, a Còrdoba concretament, i el dol corresponent. I avui se fa un acte més humil, més senzill, evidentment amb tots els premiats i tota la il·lusió del món, però una cosa més recollida aquí a la sala de premsa de l'Ajuntament de Palma i comença a les 7, sí.
Que bé, i bé, supos que estava allà tots aquí reunit, van arribant també els altres premiats, i me penso que estàs també amb una companya nostra, que ha estat guanyadora també del Ciutat de Palma de Periodisme, Miquel dels Sants Oliver.
Estic envoltat de talent, i a més és vera que me fa especial il·lusió que una persona com en Vittori Morell rebi aquest tipus de premis, perquè la veritat és que s'ho mereix, en aquest cas per un treball, un reportatge que es diu Nude, sobre l'impacte de la pornografia, i la tinc aquí d'hora, podeu parlar amb ella, si voleu.
I de Victòria, enhorabona, també a tu.
Hola, moltes gràcies.
Conta-nos un poc, clar, va quedar molt deslluïda sa gala, que no se va poder celebrar, i ara teniu aquest acte que començarà d'aquí 30 minuts a l'Ajuntament. Després teniu alguna cosa prevista i en el teu cas, què faràs amb els dobbers del premi? Invertir-ho en altres projectes o en recuperar el que vas invertir en aquest?
Bueno, després de l'acte, l'intenció és anar als casals de Lloric a veure l'exposició, cert que ha quedat més deslluït, però també fa la mateixa il·lusió poder estar enrevoltat, com deia en Rafa, de talent i de companys. I amb els dobbers probablement faci un pot de gedriola.
Ah, mira, idò, per futurs projectes, ja estàs fent feina amb algun altre documental o investigant alguna cosa?
Bueno, tinc en marxa en desenvolupament el llargmetratge documental sobre ses pelvis, que és un col·lectiu de dones octogenàries que en els anys 70 s'ha reunit i dos clandestins de Palma per ensenyar sobre salut sexual a altres dones, i la seva lluita i la seva militància ha perdurat fins a dia d'avui.
I, Victòria, quan podrem veure el teu documental?
Bueno, són processos i tempos lentos. Estic en fase de guió, i a poc a poc fent tota la recaptació de documentació i d'arxiu. Jo espero que d'en qui ve es pugui veure alguna cosa. Són processos més lentos, aquests, de llargmetratges documentals.
I molt contents també que el jurat hagi reconegut també la teva feina. De fet, no ets la primera vegada que se reconeixen els teus treballs cinematogràfics, documentals. I, Victòria, cuida-mos en Rafa, ara aquesta estona que no el tenim aquí.
El tenc aquí de vora, el vigilaré en corda curta.
Molt bé, i llavors si ell mos conta també que faran amb el premi tota la productora, tot l'equip de Chocolate.
Pues mira, Mònica, saps perfectament que les arts escèniques no són precisament la millor disciplina per guanyar moltes dobbes, i de moment tenirà la productora per poder fer, per exemple, acompanyar la gira, que això sí que és, quasi me fa més il·lusió que el premi, o la mateixa, no? El premi em fa molta il·lusió, però és veritat que ara Chocolate s'ha anat a Barcelona, anem a Ciutadella aquest cap de setmana, després anem a Tarragona i el juny anem a Madrid, no? I tot això també du unes despeses que evidentment s'han d'afrontar, per tant, és un dels més que anirà a la producció, no? Això que al final repercutirà en benefici de tots i de totes i del teatre.
Que bé. Idò, Núria, Cíntia, li voleu dir alguna cosa més a en Rafa, no Victòria?
Ànimo, Rafa.
Enhorabona,
no,
tots dos.
Enhorabona.
Núria i jo estem en un projecte ara conjunt que no sé si arribarem a la ciutat de Palma, però que serà molt,
ojo,
molt profitós,
ojo.
I que ens fa molta il·lusió.
La veritat que sí. Ja,
hasta aquí puedo leer.
Exacte, sí.
Que bé, i de fer molta de feina enguany per presentar-vos també en aquesta convocatòria 2026.
Gràcies.
Que se lliurarà el 2027. Rafa, enhorabona, Chocolate.
Gràcies.
Qui no l'hagi vista, com has dit, Ciutadella, Ses Illes, fareu més ronda, perquè clar, la península està molt bé, Tarragona, Madrid, però...
L'última data, Sant Llorenç.
Ah, mira.
Sí, juraria que és el 20 de febrer, i després n'hi haurà més bolos, hi haurà més bolos també a Mallorca, el conjunt de les illes abans d'arribar a Madrid. Sí.
Que bé, idò, Rafa Gallego, enhorabona per haver escrit,
companya,
aquesta obra Chocolate, que se va representar, se representa encara, i que explica aquesta història d'un jove que va morir en circumstàncies estranyes als 13 anys a Palma, precisament, una història que has abordat molt bé, molt senzilla, i que bé, supos que qui l'ha vist l'heu vista, no, Núria?
Ai, encara quina, no, me fa moltes ganes.
Malament. Sí, però bé, a tothom la recomanem moltíssim. Rafa, enhorabona i moltes gràcies per haver-nos contat. Que vagi molt bé.
Vinga, bon tram.
Idò, com vos dèiem, és història de José Esteves de la Concepción, un jove de 13 anys que va morir en circumstàncies estranyes l'any 1978. De fet, molt a prop d'aquí. Bé, se diu que si era drogodependent, llavors se diu també que qui el va trobar li va posar una xeringa en el braç perquè paregués que havia mort de sobredosi. Bé, és una història que en primer lloc m'ho va dur Tomeu Canyelles a un llibre, després en Rafa va fer sobre ara tres que per tot, i res, molt contents també. Un altre, bé, ja que parlàvem de periodisme i hem parlat amb la Victòria, també volia recordar que el nostre company Joan Cabot també va rebre una menció per al seu podcast Les Desaparicions, en el qual parla també del suïcidi, que és un tema super tabú i molt difícil de tractar, i que podeu escoltar també a Ivetres, a tot Ivetres, a casa nostra. Ara vos havia interromput, Núria i Cíntia, avui parlem d'adults funcionals. Bé, quines conclusions arribem? Ho som o no ho som?
És que... Jo crec que no ho volem ser del tot, no?
És però... que no va en sedat, també vos ha dit, que en sedat no va.
No vull ser un adulte funcional. No. I crec que això dona per molts de capítols, no? Perquè aquesta era com ser una adulta funcional, santa autònoma i del sector teatral, i no morir s'intent. I crec que podem fer com ser una adulta funcional i... Així que, Mònica, tots els que te vinguin en el cap, i Cinti també, els anem apuntant i farem
una sèrie.
Sí.
Ah, que bo, m'encanta.
Sí, sí, sí.
Que bé. I res, Cíntia, moltes gràcies per aportar-nos tantes... Bueno, és que en realitat no és que siguin secrets aplicables a tothom, perquè és ella i va en el seu caràcter, no? Vull dir que...
Sí.
El que hem de mirar és de treure el potencial que tenim tots.
Sí, pensava que no sé si ses oients, però a mi sí que és veritat que m'ha servit bastant, perquè a vegades són quatre cosetes que t'has de recordar, no? Que quan te les recorden dius, ah, és veritat, pues és que si això hi hagués fet així, pues a lo millor m'hagués anat millor. I m'agrada, i el que més m'agrada també és compartir trucs i rutines i coses de ses amigues, perquè sí, m'alimenten molt, m'ajuden molt.
I en el final no exigir-nos tant, no?
Total.
Posar-nos un poc, sa vida més fàcil, pensar, ho estic fent bé.
Sí.
I ho estic fent com puc.
Ole.
M'ha encantat aquesta xarxa d'amigues que teniu, d'amics, que, que sou com una família, que és el que ha de ser, un pilar superimportant. Sí. Moltes gràcies, Núria Esbert i Cíntia de Luis, avui protagonistes d'aquesta secció de Postveritat i altres drames, parlant de ser adults funcionals, i és una reflexió que feim extensiva a tothom que mos escolta, que s'ho plantegin, si ho són, si volen ser, o si ho volen deixar de ser.
Exacte. Això també és un bon pla.
No estan contents a ser tan
no
ordenats.
Cal.
Moltes gràcies i fins molt aviat.
Fins aviat.
Adéu, gràcies.
Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donam una mà a Abaimar.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Ja són les 6:43. Han entrat ara dues dones més per un costat, Cata Rosell, Princesa.
Hola.
Consuela, com estàs?
Molt bé.
Idò, parlarem de sèries, que més ben contenta avui, amb ganes de recomanar-ne, sobretot la primera.
Exacte, sí, la segona.
Idò, ja ho veurem, i també saludam a Marta Pérez. Com
què
estàs,
tal?
Marta?
Molt bé.
Benvingudes. Idò, per on començam, Cata?
Idò, mira, avui duc molt de sexe, a les dues sèries.
Què
molt dir? De sexe, sí. La
fet sa primera. És un drama romàntic basada en la novel·la d'Anna Rachel Reid que se diu Más que rivales, que als Estats Units ha revolucionat, perquè és una sèrie que va de dos capitans d'equips rivals de joquei sobre gel que desenvolupen una relació secreta durant anys que comença en cites sexuals esporàdiques i amb els anys s'enamoren i duen una relació que no és aprovada pel seu entorn. Si voleu, sentim el tràiler i ara en xerram.
Molt bé.
Shane Hollander quería presentarme.
Vale.
Las dos nuevas estrellas del hockey,
el canadiense Shane Hollander y el ruso Ilya Rosanov,
tienen un gran secreto.
Nos veremos mucho.
Sí.
¿Tu número de habitación?
Esto es una idea pésima.
Ya te enseño cómo se hace.
Muchos chicos te admirarán.
Es muy bueno en hockey.
El mejor, probablemente.
No has contestado un solo mensaje mío en 6 meses.
No todo gira en torno a ti, Hollander.
Aquest doblatge d'aquest rus és terrible. Vos dic que en sa versió original sona molt més creïble. Oh, bé, com sempre, no? Però és una sèrie que a mi m'ha encantat. No té por a incomodar a cert públic, no? Ja que hi ha moltes escenes pujades de to, però no és només una sèrie picant, no? És una història d'intimitat emocional entre homes, atrevida, però sense ensucrar. No hi ha aquestes coses que a mi m'agraden de discursos super...
Anells
i aquestes coses, no. Però és una història d'amor molt xula. I també és una història política, no? Ja recordant que el hockey és un entorn masculí i conservador on s'invisibilitza el sector LGTBIQ+. Més quan va ser rodada aquesta sèrie, que se suposa que és entre 2008, quan passa, i 2018, crec que és. Els personatges són un encert, són dos actors que estan fantàstics. Un és un asiàtic canadenc, així com a molt correcte, molt mesurat, pura contenció, i l'altre és rus, és pues, més... amb un passat complicat, més canalla, amb més empenta, però al final són dues persones que no saben gestionar allò que socialment no els accepta, no? I bé, no tot és bo, és vera que estèticament no diu res, no té una estètica molt currada, el ritme és superràpid perquè els dos primers capítols passen 6 anys, però bé, una història d'identitat, de por, de pressió social i de molt de desig. Super, super recomanable. A mi m'ha encantat, me l'he vista del tirón en 2 dies. M'he vist en 6 capítols, d'una hora cada un, 50 minuts, una hora, i ho podeu veure a Movistar Plus.
Que bé, tal vegada ets esport, un món on encara s'ha de fer feina en aquest sentit, no?
Bé, clar, és que a la Lliga només... Bueno, quan se va... En el moment que està rodada la sèrie, que se suposa que està rodada, encara no havia sortit mai ni cap jugador que fos gay de la lliga
d'hoquei.
I ara crec que n'hi ha un. Vull dir, en realitat n'hi haurà molt més.
Futbol, no sé si n'hi ha molts.
Clar, per això n'hi haurà, clar, deien, i és que va sortir, diu, a mi més que la gent, a mi me feia més por el vestuari, perquè és bastant homòfob. És que nosaltres després ho pensàvem a Espanya, mos queixàvem moltes vegades del nostre país, però amb aquest tema, ostres, un dels països més tolerants, amb més drets, bueno, Canadà també.
Sí, però alhora és el que diu una Mònica. Mira el futbol, quant de jugadors hi ha a primera divisió només, eh?
Sí.
I jo no te sabria dir un nom.
No, i jo no t'he dit que tot el país queda moltíssim per fer, o sigui, no dic que ho tinguem fet, però és vera que quan xerres en gent LGTBI te diuen, bé, és que jo aquí puc anar de sa mà... Bé, per exemple, aquí a la sèrie un és rus, diu, ostres, és que una vegada se sàpiga, jo, és famós, diu, jo ja no puc tornar al meu país. És molt dur. I la sèrie ho du molt bé, és vera que és un ritme molt ràpid i això, però la recoman molt.
I doncs, si tal vegada s'esport, ara record també artistes, que primer han explicat 1000 anys que estaven casats amb una dona... Vull dir que encara...
Que també passa, la sèrie, que, bueno, que s'enrotllen en dones per...
Per fer com si...
Sí, exacte.
Però bé, aquesta Anna Cata ha vengut encantadíssima, també sí. Molt d'erotisme, moltes escenes pujades de to.
Moltíssimes.
I somriu.
Sí, és que m'ha encantat.
Encanta. Que bé, aquesta és una, com han dit, Más que rivales.
I d'un drama, de Más que rivales, d'un drama romàntic, passam a una comèdia negra.
Ah, mira.
Que se diu El de Camerón, basada en el llibre de contes escrit per Giovanni Baccio en el Renaixement, al segle XIV, en plena pesta negra. Va ser un escàndol aquell llibre perquè va rompre la literatura més religiosa, és una obra clau del Renaixement i és famosa per la seva sàtira, per la ironia i per l'erotisme, també. Està ambientada a Florència, encara que és una sèrie americana, i durant la Pesta Negra un grup de nobles i criats s'ajunta per escapar de Florència i s'ajunta a una villa per escapar de l'enfermetat, no? I bueno, aquest tancament desenvolupa rivalitat, desenvolupa romances i situacions que satiritzen la hipocresia humana. Si voleu escoltar el tràiler.
La peste abarca toda Florencia, pero unas semanas en el campo harán maravillas a su salud.
Amigas, bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas a Villa Santa.
Vinimos a comer y a beber.
Bueno, jo la volia veure perquè m'apareix super, super original. El tema d'edat mitjana, de fer sàtira, en el final són situacions... Juguen el contrast, no?, entre la gravetat d'aquest tema de la Pesta Negra i després lo ridícul i exagerat de les situacions. Però és vera que ara fora micro li deien a Marta, això me fa molta ràbia quan ho fan, i això ho fa Netflix de vegades, que és posar com a molta pasta en el principi, i el principi del capítol és un poc la vida de Brian, tu veus a Florència aquesta, i a la vegada l'humor que fan amb el tema religiós, amb tot, però després ja és un poc tirar de lo mateix, és molt més lenta, els personatges estan super estereotipats, és noble, mimat i poruc, la que és super religiosa i a la vegada super sexual, no sé, hi ha massa caricatura, i en el final, pues, la veritat és que no m'ha convençut, però a mi, pot ser que a mi aquest humor, pues, no m'hi he acabat, però és vera que és original i que és arriscada, que l'estètica està molt cuidada, i la comento.
No té res a veure, però m'ha fet pensar quan vares explicar aquesta sèrie de refugi atòmic espanyola.
Ah, sí.
Que també se fiquen tots a un puesto i comencen a passar... Però no té res a veure.
No té res a veure. Aquesta és d'època i clar, fa contrast basada, perquè en el final busques una sèrie contemporània i se nota moltíssim. No? Ja, i no ho amaga, vull dir, els diàlegs, com xerren i tot. És una sèrie que està a Netflix, 8 capítols d'una horeta.
Molt bé, i tu, Marta, has vist qualque sèrie que volies...
Sí, jo he vist una, però que la durà la setmana que ve a Cata, així que no diré res.
La comentarem la setmana que ve.
Salvador, que és una estrena, i jo crec que se'l passarà bé.
Beníssim, idò, passam a l'escapada, si voleu.
L'escapada, amb Marta Pérez.
Molt bé, i d'estrena és una estrena d'aquest divendres.
Demà s'estrena, a Cata, avui s'ha posat eròtica, jo m'he posat intensa, perquè demà s'estrena una nova adaptació d'una novel·la que és Cumbres borrascoses. En aquesta ocasió l'adapten Emerald Fennell, recordeu que va fer Una joven prometedora, Saltburn, són dues pel·lícules que varen ser polèmiques, varen triomfar però varen ser polèmiques, i aquí amb aquesta, Cumbres borrascoses, la polèmica també està servida, perquè s'ha venut com a una gran història d'amor entre dos actors que mouen masses i legions de fans, que són en Jacob Elordi, que és com Somo de moda, i en Margot Robbie, i clar, a lo millor per molta gent o gent molt jove és la primera aproximació en aquest clàssic que es Cumbres borrascoses, i ho han venut com una gran història d'amor, que així jo sé que això genera debat, però si voleu escoltar el tràiler.
Molt bé.
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
Supongo que lo que hacen los ricos, vivir en una casa grande, ser cruel con los criados, casarme.
¿Casarte? ¿Con quién?
Heathcliff, no eres suficiente. Para ella no.
La intensitat se nota, i és que jo avui m'he quedat amb una frase que és, no surt en el tràiler, però és una frase de la novel·la que diu: sigui quina sigui la substància de què estan fetes les ànimes, la seva i la meva són idèntiques. I jo crec que aquesta frase condensa tot el que en Emily Brontë va condensar en aquella novel·la que era passió, obsessió, violència emocional també, i és una de les novel·les més intenses i pertorbadores de la literatura universal. És un llibre que generació rere generació té noves lectures, noves imatges, i s'han fet moltíssimes versions. De fet, en Luis Buñuel té una, en Andrea Arnold, hi ha una també en Juliette Binoche i en Ralph Fiennes, en Rivet també té una versió, hi ha moltíssimes, i Némer Alfenel jo crec que s'ha volgut defensar de les crítiques que encara no tenia, però ara ja sí que he començat a llegir, que ella ha fet una adaptació molt lliure. Ella va veure la pel·lícula, va llegir la novel·la fa molt d'anys, i ella ha fet una pel·lícula en base a les sensacions que va despertar aquella novel·la en la directora. És a dir, entre els seus records i la novel·la ha fet una lectura pues, emocional, molt subjectiva, molt lliure, que és vera que dialoga amb la novel·la, però...
I no és una relació tòxica.
Clar que és una relació.
No, vull dir, és la seva versió.
No ho sé, no l'he vista, s'estrena demà, però el manco, el departament de màrqueting d'aquesta pel·lícula no ho ha venut com un amor tòxic, perquè, de fet, els protagonistes jo crec que marquen un poc el to de la pel·lícula, i Margot Robbie i Jacob Elordi jo crec que estan fets per moure a moltíssima gent. A nosaltres com us agrada? A nosaltres mos agrada estar a la conversa i tenir una opinió pròpia, per això anirem a veure la pel·lícula.
Clar que sí.
Però jo ja he començat a sentir coses, que si la química entre els protagonistes no és molt gran, que si no està molt ben adaptada... De fet, és una adaptació arriscada a... Hi ha directores que s'han arriscat abans. Per exemple, tenim la Sofia Coppola, quan va fer Maria Antonieta, va fer una versió molt arriscada, que a mi me va agradar.
A mi me va agradar molt, jo la tenc en DVD.
A mi m'va encantar. Després, la Greta Gerwig va fer Mujercitas, també va ser una versió diferent.
També
me va agradar. Mos agradarà aquesta Cumbres Borrascosas? No ho sabem, han d'anar a una
sala. I també tu deies que no venies eròtica, però aquesta també,
no, sí,
també. També jo vaig veure el tràiler i vaig dir...
Sí, ben sí. Eròtica, però jo crec que... Bé, no tant com tu, però crec que sí, ho hem de veure, però si no hi ha química entre els protagonistes, l'erotisme pot sortir molt malament. Però sí que s'estrena de la temporada, de fet, ara tothom... A mi ja m'apareix bé que la gent ja xerri de Cumbres Borrascosas, i si hi ha un percentatge, encara que sigui petit, de gent més jove que descobreix la novel·la per mort de la pel·lícula, a mi ja me va bé, ja està ben adaptada. Però demà la meva escapada, evidentment, serà per veure Cumbres Borrascosas.
I jo te faré cas, no sé si aquesta setmana és la següent, però jo també tinc moltes ganes de veure-la.
I que veure en Jacob Elordi sempre està bé, no? Sí. Està bé, està bé. L'hem vist a Frankenstein.
No, i ella també m'agrada.
Sí, ella està bé. Ella va bé de fer aquell Barbie tan, sí, que estava com tan ficada en el paper. Va ser una promoció pobreta molt llarga. Va vestir molt de rosa durant molt de mesos.
I és ara... que va ser, jo crec, que una promoció molt bona.
I molt intensa, sí, perquè sí, teníem en Ryan Gosling i ella per tot. I ara, pues, també, però amb un altre to.
I ara fa de productora, ella, també, sí, a la pel·lícula,
sí,
no?
Sí, sí, ara ho fan molt d'actors. Oh. I res, jo tinc ganes, eh? És vera que el meu crític de confiança és en Javier Ocaña, i només vaig veure una històrica de què has hecho Emerald Fennel, i vaig dir, no, però és igual, hem d'anar a veure la pel·lícula. Jo crec que és una pel·li per veure una sala de cine, és una pel·li amb molt de pressupost, clar, i que demà s'estrena a Cine Ciutat.
Molt bé, idò, tenim aquestes dues opcions. Qui vulgui quedar a casa seva té opció de mirar alguna d'aquestes sèries a les plataformes, i si no ara...
O se poden fer les dues opcions.
També les dues, home.
I si no vos agrada aquest dramón que tan intens que es Cumbres Borrascosas, tenc un altre drama, que és el que vaig dur la setmana passada, però ara ja he anat, la meva escapada, sí, va ser a veure Tres Adioses de Isabel Coixet. Per favor, heu d'anar a veure aquesta, sí, pel·lícula a una sala de cine. És una... És bella, és intensa, és sensible, és divertida, està molt ben feta. Ara sortireu amb ganes de només comprar bitllets a Roma i gastar tots els vostres dobbers en veure una Roma diferent, allunyada de turistes, que és el que som nosaltres, però m'agradaria anar a Roma i ser romana durant res... 3 dies. Així que vos encantarà, jo crec.
Molt bé, idò, aquesta recomanació confirmada, podríem dir, ja ho va, sí, recomanar la setmana passada, ara tenint la confirmació, que té alguna cosa més?
No, bé, que han estat els Premis Gaudí.
Ah, sí, és vera.
I millor guió, quin discurs, és que aquest home sempre
està bé.
Sempre ho
sí.
fa beníssim.
A mi, ara hem tingut tot, fer-ho...
Millor guió, mi amiga Eva. Sí. Que ara s'ha estrenat a plataformes.
Sí.
Era millor veure-la en el cine, però també...
Bueno, jo la vaig veure a plataformes i he de dir que te vaig donar la raó. És una pel·li molt, molt divertida, molt simpàtica. Nanora Navas està estupenda. I jo crec que ara ja mos queda, ja hem de veure es Goya, perquè
clar
ja han
sí.
fet tots els premis anteriors i ara ja se sort, ja està.
Clar que sí.
Molt bé, idò, ho deixem aquí o què?
Clar.
Molt bé, idò, Cata Rosell, gràcies, i Marta Pérez també.
A tu, altres.
Tenim tots aquests deures i també, si voleu... jo que sé, podeu escriure en el correu del programa aviador@ivetresradio.com i comentar la vostra sèrie o pel·lícula que vulgueu que... Perquè, clar, la Marta
o
sempre
Instagram.
Parla d'estrenes, però se pot parlar també de pel·lícules més antigues.
Jo
puc
xerrar
de
lo que me diguin, Mònica.
Exacte. Ells els dues saben de tot, o sigui que,
sí,
si voleu, aquesta
mateix.
És una manera, a través de l'Instagram, aviadorivetres, mos podeu fer o podeu participar en aquestes converses sobre sèries i cinema. Gràcies a totes dues. Molt bona setmana. I bueno, deixem ara amb una novetat, un dels temes del nou EP de Jane Jo, que se diu Empty Room. Aquesta cançó és Strange Things. A les 7 en punt arriben les notícies, informatiu vespre. Nosaltres tornem demà. Adéu. La